Radio Vilafranca.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com aneu? Aquí al Penedès en xarxa, preparades per engegar aquest dimecres 12 d'abril de 2023 aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, sempre en clau alt i baix Penedès. Des d'ara i fins les 12 us acompanyarem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central i la coordinació, i us saludem com cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. Va, recordeu que aquesta setmana només té 4 dies laborables. Ahir va costar, i de quina manera, el Sant Tornem-hi, la tornada a la rutina després de les vacances de Setmana Santa. I avui dimecres ja no farà tant de mal això. Així anirà aquest matí de dimecres. D'aquí uns instants, de vinya i vins, amb el sommelier Xavi Viles, que em sembla, ens ho dirà d'aquí uns minutets, que ens porta d'excursió de nou. Amb ell, parlant de vins, de vinyes, d'enoturisme, ens plantarem a 2:15, primer flash informatiu, 4-5 minuts dedicats a explicar què passa a casa a càrrec dels serveis informatius. Després del flash, a 10:15, veterinaris, avui amb la Verònica Araunavenya, tot parlant d'al·lèrgies. I a les 10, a l'actualitat, a l'entrevista diària, avui us parlarem del conveni que han signat l'Ajuntament de Sant Sadurní i Mas Albornà per la futura llar residència per a persones amb altres capacitats. Ens ho explicarà el Joan Clotet, director general de la Fundació Mas Albornà. A 10:45, de nou flash informatiu, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ens actualitzem, ens informem i seguim. És dimecres i no faltarà un clàssic com és la tertúlia amb la nostra gent gran, justament. Avui parlem d'al·lèrgies a l'espai de veterinaris i també volem parlar de com porten la primavera, si es noten més cansats, si han superat el canvi horari, si pateixen al·lèrgies, amb la nostra gent gran, que avui són la Pepita Miralles, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Sabeu que aquesta setmana és la setmana gran del Vilapensa, que se celebra a Vinzeum, dedicat a la mort, llums i ombres. N'hem parlat, d'aquest Vilapensa, i força, i avui ens fixem en un espai, en una faceta menys coneguda del Vilapensa. És el Vilapensa Educació, destinat a joves estudiants, alumnes dels centres de secundària de l'Alt Penedès, bàsicament de quart d'ESO i de batxillerat. Us presentarem el parell d'activitats que es programen i, sobretot, farem èmfasi en una que té lloc demà i que posa el focus en el suïcidi juvenil. Ens acompanyarà l'expert que moderarà aquesta activitat, el psicòleg Isaac Lloberes, i també tindrem la Laia Pérez i la Cecília Gené de Vinzeum. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 4-5 minuts per escoltar què passa als nostres municipis i entomar la recta final del dia. I a la recta final hi trobarem la gent del detall amb un parell de propostes per als propers dies. D'una banda, una activitat dinamitzada sobre la Guisla la Remeiera, el Parc d'Olèrdola, i de l'altre el Microbi, que comença a caminar aquest divendres 14 d'abril i durarà fins al 13 de maig a Avinyonet. En parlarem amb la regidora de Turisme, Núria Catà. Així anirà aquest dimecres i l'entomem amb moltes ganes. Som-hi, ens acompanyes?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Torna amb nosaltres el sommelier Xavi Viles, com cada 15 dies amb el seu de vinya i vins. Bon dia, Xavi.
Bon dia a tothom, què tal?
Com ha anat la Setmana Santa?
Bé, moguda. De fet, mogudeta perquè he visitat una zona vinícola i llavors avui també la portaré a escena.
Doncs vinga, anem d'excursió, viatgem per un altre D.O., descobrim D.O.s catalanes. Fa uns dies ens parlaves del Priorat. On ens portes avui?
Bueno, doncs us porto... A veure, jo parlaré de denominacions d'origen, Sílvia, sempre que hi vagi, allò en primera persona, eh? Uh-huh. I així poder-vos explicar també pues, anècdotes, la visita al celler... Bueno, quan ho veus realment, jo penso... Que també pel públic en general, eh? És quan ho vius, doncs te'n dones compte de tot de tota la zona geogràfica, arquitectònicament, paisatgísticament, les vinyes, els sols, el perquè, no?, de tot plegat.
Clar, i ho transmets amb força, d'una altra manera.
Ho transmets d'una altra manera. Jo penso que pues, això, no?, convidar també aquí al Penedès, som molt del Penedès, però quan anem a fora pues, integrem-nos totalment al pues, Priorat, com l'altre dia us vaig explicar, o aquesta vegada pues, a la part nord-est de Catalunya, no?, a l'Empordà.
A l'Empordà has descobert cellers, has fet tastos i has fet una mica d'enoturisme, no? Una mica de tot, un complet.
Això mateix. A veure, l'Empordà no és cap desconegut, igual que el Priorat. El que passa que bueno, te'n dones compte de que hi ha diferents trets, històricament i sobretot climatològicament, per la tramuntana, bàsicament, que el fan especial. I a més, els últims 10 anys jo penso que s'han posat moltíssim les piles. De fet, és una denominació bastant envejable en aquest sentit, enoturísticament. I jo he aprofitat també per fer dues visites espectaculars. Una d'elles és d'un altre nivell, d'un altre planeta, pràcticament, que és Peralada, la nova visita. I una altra, que és un altre estil, un empel més clàssic, però també espectacular. I realment pues, s'han posat molt les piles, que nosaltres també aquí al Penedès, eh? Però l'Empordà se'ls hi ha posat i, a més, acompanyat d'una altra zona turística, que és la platja, no?, la de costa, doncs fan un combo, la veritat és que espectacular.
Digue'ns quatre coses de la D.O. Empordà, els bàsics.
Pues és molt fàcil, mira. El que passa que abans de dir aquests quatre punts bàsics, m'agradaria situar-lo a la història, i és que tenim alguna cosa que a vegades que se'ns escapa, és per on ha entrat la vinya, tot el món, la cultura del vi a Catalunya. Doncs justament per Empúries, segurament, no? Per tant, l'Empordà podríem dir que és una de les grans entrades i segurament sortides, abans de Crist parlo, evidentment, fa milers d'anys, ja al segle VI abans de Crist, doncs els grecs que van ja entrar per allà, a la zona d'Empúries, segurament ja ens van portar la vinya, ens van portar o el vi, o van treure'l d'allà, o no ho sabem exactament, però allà segur que comencen coses, igual que, evidentment, a Tarragona i a les zones de qui baix a la Costa Daurada, eh? Però Empúries és un lloc clau. Després també és important l'edat mitjana a la zona de l'Empordà i hi ha un monestir, que és Sant Pere de Rodes, que és molt important en aquella època, i al voltant del monestir, com sempre, al voltant dels monestirs, al voltant de tot el món de l'Església, s'hi construeix el territori perquè també es pugui cultivar vinya. I en aquest cas, doncs, tota aquella zona tan escarpada, aquelles pendents mirant al Cap de Creus, no?, mirant al mar, segurament tot allò estava ple de feixes, fetes en paret seca, que avui en dia estan totes perdudes. I que jo recordo l'incendi aquest que hi va haver al Port de la Selva, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, ara estic perdut amb això, que es va posar al descobert inclús una notícia que van sortir unes feixes de vinya, no? D'antiga vinya en aquella zona. I això segurament era de l'edat mitjana, i gràcies a estar al voltant d'un monestir tan important com Sant Pere de Rodes. Després hi ha una gran explosió de tota la vinya, sobretot al segle XVII, XVIII i XIX a l'Empordà, fins, evidentment, la filoxera. En aquest moment, com a moltes altres zones de Catalunya, doncs es perd, i a l'Empordà es perd amb bastanta força, i queda quasi residual. Després el món cooperativisme, a partir del 1930-1940, doncs torna a reactivar l'Empordà fins al dia d'avui, que ja hi ha una inversió de cellers molt més important, sobretot aquesta aposta per l'enoturisme. També és veritat que hi ha una inversió de francesos que també han comprat el seu celler a l'Empordà, i per tant doncs està una altra vegada en una època de creixement total. Era per ubicar una miqueta també l'Empordà, que és important, crec que històricament, saber d'on ve i què ha passat durant el temps.
I tant. I quant a característiques, els quatre tips sobre aquesta DO que cal saber?
Això mateix. Llavors, jo crec que pràcticament quan arribes allà te'n dones compte. Sí que és veritat que hi ha dos zones vinícoles diferenciades. Una és el Baix Empordà, el que seria tota la zona de Calonge, Palamós, Pals, Begur, tota aquesta que limita amb la Serra de les Gavarres, tota aquesta zona, que és la petita zona del Baix Empordà en quan a vins parlem. I després hi ha un salt cap a la part de dalt de Figueres i tot el que és tota aquella zona més planera, de Campmany, Garriguella, Peralada, Mollet de Peralada, tota aquesta zona, que seria l'Alt Empordà, en aquest cas, on hi ha 55 municipis de la DO Empordà. A la part baixa n'hi ha 20 només, i és la gran zona de cultiu de vinya per excel·lència. I aquesta seria a l'Empordà, que va des de la Serra de l'Albera, que seria dalt, tota la zona de la Garrotxa, que fa frontera, de Figueres cap a l'esquerra, cap a l'oest, i a la part est, evidentment, hi ha una frontera que és lògica, que és el mar, no? que és el Cap de Creus, i per tant ja ens limita el mar a la part dreta. I això és importantíssim, només arribar en aquella zona i ho veus claríssim, no? Tota la part del Pirineu. Veus, l'Empordà jo crec que la definiríem com mar i muntanya, perquè des de quasi bé qualsevol punt de l'Alt Empordà veus el Pirineu, veus el Canigó, veus totes les muntanyes, inclús nevades, i pràcticament veus el mar. I llavors això és molt curiós. Tot i que no hi ha vinyes molt a molta altitud, perquè fins a 250 metres és el més alt que hi ha aquella zona, però veus la muntanya i veus el mar. No? La muntanya tan alta, el Pirineu, i veus el mar Mediterrani. Però, tot i dir mar i muntanya, no estem parlant de que sigui una zona de muntanya de vins, eh? Només simplement que paisatgísticament ho veus.
Quan el clima, Xavi, parlaves de la tramuntana, és la gran protagonista, no?
Exacte. I llavors aquesta entrada de mar tan acusada, en una zona on la tramuntana bufa moltíssim, a cops de molt alts, a 120 km per hora, habitualment, no?, fa que sigui un dels trets principals. Llavors, tota aquesta canal que entra des del Cap de Creus, sobretot la Bahia de Roses, fins a tot l'interior, que no té cap problema per entrar-hi, perquè no hi ha muntanyes en aquella zona, no té cap obstacle, doncs acaba petant que tota la zona de l'Alt Empordà interior també està afectada molt, molt, molt per la tramuntana. I és un dels trets més característics. A part d'aquest mar i muntanya, que deia, l'altre tret més característic, sens dubte, és el vent, la tramuntana, que ens porta avantatges i alguna desavantatge. Encara que sembli mentida, porta avantatges la tramuntana, a la vinya, em refereixo, i és que una de les grans avantatges, evidentment, és que seca tot el que hi ha al conreu, a l'agricultura, a l'ambient, ho seca tot, i per tant no hi ha una retenció d'humitats a l'exterior, no? A la part alta del terreny. Això vol dir menys malalties. Això és molt important. Perquè les zones més humides, les zones més amb pluja, on es reté l'aigua, doncs aquí hi ha una... Això és cau de cultiu per tots els microorganismes, bitxos, tot el que pugui ser dolent per a la vinya, no? I en aquest cas, doncs, la tramuntana ajuda a regular aquesta humitat i, per tant, ajuda al bon estat sanitari, podríem dir, de la vinya.
I els sòls, com són?
Els sòls són, en aquest cas, doncs, més aviat sorrencs, argilosos també, però molt de sòl sorrenc, que ve d'una descomposició molt gran del granític, d'aquesta pedra granítica. I després també ens trobem alguns sòls amb bastanta pissarra, i algunes zones amb pissarra i bastant de granític, que a vegades ens omplim la boca que només la pissarra sembla que només estigui al Priorat, de tot el món, i no és veritat, això, eh? Hi ha pissarra i sòls de... Allà perquè en diuen licorella, però sòls pissarrosos i sòls granítics en trobem també a algunes zones de l'Empordà. I és molt xulo de veure-ho, perquè doncs, estan les vinyes plantades pràcticament en pedres, no? I em deixava, Sílvia, que la tramuntana pot ser també, ara deia a favor, no?, aquest punt de mantenir un bon estat sanitari, però, esclar, si ho seca tant, en moments on plou poc, falta aigua, també. I llavors, per això, a moltes vinyes de l'Empordà us hi podríeu trobar al rec, perquè doncs, a vegades pot faltar una mica d'aigua, no? Si hi ha la tramuntana tan bufetant, ho seca tant tot, doncs pot ser que ens falti una mica de rec, a diferència d'altres zones.
I quant a varietats, Xavi, què cultiven?
Varietat, crec que tothom coneixerà doncs, que la Garnatxa potser és l'estrella, no? La Garnatxa, que per això també històricament s'han elaborat soleres de Garnatxa dolça, que és un dels vins també xulos de provar de l'Empordà. Garnatxes i carinyenes, bàsicament. Aquestes dues varietats en negre. En blanc també tenen recuperada de fa molt poquetes hectàrees, eh? Però jo crec que ha de ser un dels punts de llança de l'Empordà, la carinyena blanca, una varietat molt peculiar, la Garnatxa blanca per descomptat, però estaríem en això, eh? Garnatxa, carinyenes, carinyenes blanques, garnatxes blanques, el macabeu, sens dubte, una varietat totalment mediterrània que s'adapta molt bé a tota Catalunya, el moscat d'Alexandria, que és una varietat que aquí al Penedès també la tenim i que s'adapta molt bé en general a tot el Mediterrani, aquestes com a varietats principals i recomanables. Després en tenim d'altres, que la DO autoritza i que són doncs, les que habitualment franceses, no? Doncs des de Chardonnay, Gewürztraminer, els Cabernets, els Merlots, el Syrah, etc. Però com a recomanades, Garnatxa carinyena i Garnatxa blanca, carinyena blanca i macabeu en vins blancs.
Fem enoturisme, destacant els dos cellers que ens deies que havies visitat, Peralada, amb majúscules, i Terra Remota.
Terra Remota, començo per Terra Remota, que és un celler més petitonet, però no deixa de ser espectacular. És de propietat d'uns francesos, un xicot que es diu Marc, que és de Perpinyà. Ell ja té experiència en bodegues a Xile i a França, i decideix, en realitat està molt a propet, a Perpinyà, a l'Empordà li encanta i decideix comprar una finca aquí a Sant Climent Sescebes, 32 hectàrees de vinya. És un jardí, allò. Entres allà i dius, sembla que tinguin jardiners per arreglar els camins, els boscos, està tot perfecte. Jo no havia vist mai unes hectàrees de conreu tan perfectes. Amb coberta vegetal també, però els boscos cuidadíssims, tot, des de que entres fins al final, queda espectacular quan ho visites. Una bodega molt ben integrada en el paisatge, en un turonet, però espectacular. I aquestes 32 hectàrees de vinya, amb varietats una mica de tot, és un francès, el propietari, per tant, continua tenint aquesta vessant de voler elaborar vins amb varietats tradicionals franceses, cabernets, merlots, em refereixo, sirars... Però ens hi trobem sobretot dos vins molt curiosos, que un és un 100% Chenin, que no n'hi ha gaires, i l'altre és un 100% Xarel·lo, perquè a l'Empordà també hi ha Xarel·lo.
Ah, sí?
I això és una cosa... Això mateix. Això és una cosa que quasi bé, si no visites Terra Remota, no te'n donaries compte. Segurament hi ha alguna altra bodega que en tingui, però Terra Remota elabora un 100% Xarel·lo, que vaig a dir-vos que és espectacular, un 100% xarel·lo passat per barrica, espectacular, amb uns sòls granítics i que dona un punt mineral salí molt diferent del d'aquí el Penedès. Per tant, val molt la pena provar-lo. I aquesta bodega doncs, us ofereix una zona també de wine bar, a l'estiu fan música en directe, pots prendre unes tapes, pots prendre els seus vins. A dintre del celler tenen molta exposició d'art, és una gent enamorada de l'arquitectura i de l'art. I ara mateix, que jo vaig veure aquesta setmana passada, hi tenen un plensa, aquestes escultures de caps humans grans,
sí,
del Jaume Plensa. No em feu explicar més coses perquè no hi entenc, però la tenen allà exposada, que sé que val molts diners.
Fantàstic, quin maridatge. I l'altra visita és per a l'Ada, que acaba de rebre justament un premi per la millor gestió no turística, oi?
Això mateix. I em sembla que tu, Sílvia, hi has estat, no? I has
visitat aquest estiu.
La bodega.
La bodega també. Quin celler, aquella sala de barriques. És que em va xocar molt, tan pulcra, tan neta, tan endreçada, sense ni una mica de pols ni una taranyina.
Tal qual. Jo vaig, perdoneu-me per dir-ho així tant, vaig flipar. Vull dir, vaig al·lucinar. Mira que he visitat bodegues i zones i de tot, eh? Però vaig al·lucinar. Vull dir, és la construcció de celler arquitectònicament i espectacularment la visita. Per mi, la millor que he vist mai, sens dubte. O sigui, així de clar ho dic. I aquí a Catalunya i a Espanya, seguríssim, eh? Jo ens van confessar que quan van elaborar tota aquesta ruta enoturística dintre del celler, es van fixar molt en xatós francesos i en haciendes italianes. I és que és així, és espectacular des que el moment que entres fins al final. Arquitectònicament, aquella sala de barriques, aquella sala de criança, aquella sala de vinificació també espectacular.
Brutal, sí, sí.
Brutal. Però és que, a més, tota la ruta que fas, que comences i t'expliquen els diferents sòls que té, de les diferents finques que té Peralada, amb una a sota terra, amb aquella zona que en diuen el laberint, i vas descobrint amb unes projeccions a la roca, espectacular, de so, d'imatge. Bueno, jo crec que t'atrapa des del moment que entres fins al final. I jo els hi comentava amb el xicot que ens va fer la visita, que va ser molt agradable, espectacular també la gent que hi ha allà. Li dic, és que encara que no t'agradi gens el vi, és a dir, que odis el vi, la visita és espectacular igualment.
Clar, és que és una visita arquitectònica també, em sembla que van ser premiats en el seu dia.
Exacte, i vull dir que encara que al final acabis amb el tas de tres vins, que sempre s'acaba d'aquesta manera, no? I diguis, mira, és que aquesta part tant me fa, no? Que no m'agrada el vi. Pues disfrutaràs igualment, valdrà la pena, perquè és espectacular. I a més, tot el que hem tingut en compte, que avui en dia també això és molt important, amb la generació d'energia tèrmica, amb la solar, amb la recuperació d'aigües de la pluja, amb la integració en el paisatge, amb tot un munt de facilitats que han posat per les cigonyes que puguin establir-se en aquell celler, a la part alta, a la part dels arbres, em refereixo. Bueno, tot un seguit de, a part de la part d'arquitectura i del celler, de coses a tenir en compte l'exterior i per al medi ambient i per estar el màxim d'integrats possible, que és que, ja et dic, jo vaig quedar al·lucinat, la veritat.
Una visita molt recomanable, oi?
Molt recomanable. I, evidentment, per a l'Ada ara ho tenim aquí al cap com el casino, no? Com
el castell, el casino, sí. El
festival, correcte, també. Doncs ara s'incorpora aquest celler com a lloc, per a mi, imprescindible per visitar. Vull dir, la sala de tas també molt xula, a davant hi tenen unes vinyes molt ben cuidades. Bé, tenen un restaurant, també, i tenen una zona per prendre vins i també unes tapes. Per tant, de totes les maneres, és un lloc per mi imprescindible per anar a visitar.
Doncs fantàstic. Amb aquesta visita tanquem aquest de vinya i vins que Xavi Viles ens ha transportat avui fins a l'Empordà. Un plaer, com sempre, Xavi. Fins d'aquí 15 dies.
Igualment. Adéu a tothom.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Una cinquantena de zones de càrrega i descàrrega de Vilafranca estaran regulades mitjançant una aplicació mòbil. Aquest mes d'abril, l'Ajuntament de Vilafranca implantarà un nou sistema per regular la utilització d'una cinquantena de zones de distribució urbana de mercaderies, conegudes també com a zones de càrrega i descàrrega. Aquestes zones, situades al voltant del barri del Centre i en els eixos més comercials de la ciutat, estaran regulades mitjançant una aplicació mòbil anomenada Blinkey, a la qual els conductors de vehicles industrials com furgonetes i camionetes que facin tasques logístiques s'hauran de registrar obligatòriament per poder-les utilitzar. Un cop descarregada l'aplicació al mòbil, els transportistes hauran de geolocalitzar el seu vehicle, seleccionar la zona, activar l'estacionament per un temps màxim de 20 minuts i desactivar-lo abans de marxar. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega serà totalment gratuïta, com fins ara. L'Arbós completa el nou espai d'esbarjo per a gossos del carrer del Nord. S'han posat 4 elements de joc per als animals. L'Arbós ha finalitzat les obres del nou espai d'esbarjo per a gossos del carrer del Nord. Es tracta d'una àrea de 665 metres quadrats que ja havia entrat en funcionament des de feia unes setmanes, però que ara ja té tots els elements de joc instal·lats. L'espai té una tanca perimetral, un abeurador d'aigua, 8 arbres per fer ombra i bancs per descansar. Aquesta àrea d'esbarjo per a gossos se suma a la que ja hi havia al Parc de Santa Llúcia. L'Ajuntament l'ha impulsat amb la voluntat de promoure la tinença responsable d'animals i de mantenir la vila neta. Per aquest motiu, també s'ha posat en marxa una campanya de sensibilització per fomentar la recollida d'excrements de gossos. Des de l'àrea de Medi Ambient es facilitaran gratuïtament bosses als propietaris dels animals. Sant Sadurní celebra la Setmana de la Gent Gran, la número 107. Aquest dilluns de Pasqua va començar aquesta nova edició de la Setmana de la Gent Gran amb el tradicional dinar de germanor, acompanyats per l'alcalde, Don Amat, la regidora d'Acció Social, Meritxell Borràs, i altres regidors del consistori. Unes 310 persones es van reunir per gaudir d'un agradable àpat a les instal·lacions del celler de Can Codorniu i que va concloure amb una sessió de ball. També, com és habitual, es va lliurar un detall floral a les dues persones de més edat presents al dinar, que en aquesta ocasió van ser la Montserrat Roig, de 94 anys, i el Jaume Comella, de 92. Al matí també es va dur a terme una cantada de caramelles a la plaça de l'Ajuntament. La Setmana de la Gent Gran, que s'allargarà fins diumenge, acollirà la passarel·la de moda d'aquesta tarda, una sessió de cinema amb el film Alcarràs, teatre i ball, entre d'altres. I s'estrena amb èxit la ruta guiada als secrets del Castellot. El dissabte va tenir lloc la primera ruta guiada comentada als secrets del Castellot. Una trentena de persones hi va participar. Es tracta d'una de les accions incloses en el Pla d'Accions 2023 en turisme per a Castellví de la Marca. Per tal d'apropar la història del Castellot, la seva situació geogràfica i els resultats de les prospeccions arqueològiques, es realitzaran diferents visites guiades i comentades en aquest punt tan emblemàtic del municipi de Castellví de la Marca. La propera ruta guiada al Castellot s'ha programat el diumenge 11 de juny. Les inscripcions es poden fer a la web de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com cada 15 dies, parlem d'animals amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Avui seguim abordant al voltant de les al·lèrgies dels nostres animals de companyia. I ho farem des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, per parlar de veterinaris, ja sabeu que comptem amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i avui en tenim a un dels seus membres, coneguda del programa, i és la Verònica Araunavinya. Molt bon dia, Verònica, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, m'imagino que lluitant amb aquestes al·lèrgies que cada cop les tenim més incrustades, no?
Bueno, i cada vegada hi ha la percepció de que hi ha més sintomatologia de tipus al·lèrgic. Realment no és una sensació, és una realitat. La veritat és que el canvi climàtic no ens ajuda gaire. Aquestes setmanes, mesos que portem sense aigua, amb tot molt sec, amb aquesta quantitat d'al·lergens que podem tenir a l'ambient, doncs és una causa més de sintomatologia al·lèrgica, tant amb nosaltres les persones com amb les nostres mascotes. Ho veiem tant amb la mateixa freqüència que ho podem veure amb medicina humana. Vull dir que realment és així. Hi ha un augment d'aquesta sintomatologia, un augment dels animals o dels individus amb sintomatologia al·lèrgica i, per tant, hem d'estar més a sobre d'aquests animals pel tema doncs, dels possibles efectes que pugui tenir aquesta al·lèrgia sobre el nostre company a casa. Vull dir que realment sí que tenim una casuística alta d'animals amb al·lèrgies.
Si fem la comparativa en humans, no? Seria sí. El típic... Bueno, tu estàs amb l'al·lèrgia, no? Ara mateix.
Mira, ara mateix, exacte. Podria fer un vademécum del que és el tema de sintomatologies que puguin tenir en humana, tots els que som al·lèrgics les coneixem, problemes respiratoris, problemes secrecions nasals, picor d'ulls, sequedat de la cara, amb atòpies. Vull dir, tot i que és cert que les al·lèrgies en humana no sempre coincideixen amb el tipus d'al·lèrgia que pugui tenir el nostre animal a casa, és cert que les sintomatologies són molt, molt semblants. ¿Vale?
Ah, sí?
Així com, sí, o sigui, realment els animals poden tenir una sintomatologia molt semblant a la nostra, des d'estornuts a problemes dermatològics, que són els més freqüents amb els animals, a problemes ja més greus, com poden ser problemes de respiratoris que puguin provocar un ofegament, a problemes digestius, també són al·lèrgics a certs aliments, igual que puguem ser nosaltres. Vull dir que realment la sintomatologia és molt semblant. El que passa és que la freqüència o la sintomatologia causada per els diferents al·lergens realment no és ben bé la mateixa. Així com els animals tenim que la primera causa d'al·lèrgia són les puces, amb les persones evidentment això no és així. Tot i que hi ha gent al·lèrgica a les puces, que sí que existeixen, no és una primera causa d'al·lèrgia. Potser són molt més al·lèrgics a molècules que puguin estar a l'ambient o a pol·len o a àcars o molt més freqüents que no pas amb els animals. ¿Vale? Uh-huh. De fet, ja dic, tot i que la causa d'aquesta al·lèrgia pot ser diferent, la sintomatologia és molt semblant.
Estem en un moment, com deies tu, no plou, cada cop l'ambient està més carregat. Sí. Han vist també si afecta el tema del pol·len o és més a nosaltres?
No, a ells també els afecta. O sigui, si nosaltres fem aquests panells, famosos panells al·lergens, tant en humana com en animals de companyia, que ens indiquen quins són els causants d'aquesta sintomatologia, també dintre d'aquests panells apareixen, evidentment, els pol·lens i els diferents arbres que produeixen aquest tipus d'al·lèrgies i les gramínies i els pins i els plataners i els àcars de la pols. Vull dir, que realment sí que són al·lèrgics a les mateixes coses que nosaltres, que passa que no amb la mateixa freqüència, ¿vale? O sigui, però realment el cos, per d'alguna manera, reacciona contra aquests al·lergens de manera diferent, tant en animals com en persones, però reacciona. Vull dir, sí que és cert que cada vegada trobem, sempre que fem més proves d'al·lèrgia, trobem més animals doncs, al·lèrgics a... doncs això, no? Els àcars de la pols, per exemple, no? Que això és una cosa que sembla que sigui molt d'humana i realment no. O sigui, les nostres mascotes que conviuen amb nosaltres poden tenir les mateixes al·lèrgies que tenim els humans. Sí, sí.
Es fan proves d'al·lèrgia en animals?
Es fan proves d'al·lèrgies en animals, tant de sensibilitat cutània, aquelles famoses proves que vas punxant a la pell diferents al·lergens a veure quina reacció fa, igual que es fan persones, i es fan test també d'al·lergens amb sang. Vull dir, el que fem és enviem una mostra de sang a un laboratori que el que fa és determinar exacte, la sensibilitat del nostre animal a certs al·lergens. Hi ha panells d'aproximadament d'uns 40 al·lergens que el que s'estan dient és estan mesurant la sensibilitat del nostre animal als diferents al·lergens i amb resultat d'aquesta analítica, el que nosaltres el que determinem és quina mena de tractament hem de fer a aquell animal. I si és una al·lèrgia que és difícil de, com per exemple, ja dic que torno als àcars, que és una cosa que convivim cada dia, vull dir, sí. No podem aïllar amb un animal o amb una persona d'un àcar, perquè els àcars són a tot arreu, vale? Per tant, evidentment, minimitzem els àcars, doncs, netejant, tenint una neteja molt, molt acurada, hem d'evitar les corrents d'aire, els materials que puguin acumular aquests àcars, com puguin ser les alfombres, etc. Però el que sí que hem de fer és preparar algun tipus de tractament per a aquest animal que té una sintomatologia provocada per l'àcar, que és el que es fa en persones.
Clar.
Tu pots començar fent un tractament exclusivament sintomatològic, com pugui ser algun tractament per evitar picors, per exemple, però pots arribar a fer un tractament com a tal, o sigui, tractar el teu animal per evitar que quan entri en contacte amb aquest al·lerger el seu cos reaccioni, vull dir, llavors fas un tractament. No és un tractament sintomatològic, sinó un tractament a l'al·lèrgia, igual que es fan persones. Uh-huh. Aquests tractaments d'hiposensibilització que el que fan és que el nostre cos no reaccioni d'una manera tan agressiva quan es troba amb aquest al·lerger, que amb un altre individu no li dona cap mena de problema. ¿Vale? Uh-huh. Per tant, sí que existeixen diferents tractaments per a aquest tipus d'al·lèrgies i moltes vegades s'adapten depenent del tipus de la gravetat de la sintomatologia de l'animal.
Clar.
Un animal amb una sintomatologia greu, nosaltres intentem sempre fer tractaments d'hiposensibilització, o sigui, fer un tractament com a tal. Moltes vegades, inclús amb aquests tractaments, necessiten un reforç de tipus sintomatològic, algú que els tregui la picor, per exemple.
Clar.
Vull dir que una al·lèrgia, penseu, els que esteu escoltant i que tingueu un animal amb al·lèrgia, penseu que un gos amb al·lèrgia pel veterinari, pel propietari és un problema, però és que pel veterinari també. Vull dir, és un marrón, no? Si entre cometes, és una paraula lletja, però ho és realment, perquè no és un animal que respongui fàcilment ni ràpidament als tractaments, ni sigui una cosa agraïda de tractar. O sigui, moltes vegades, si jo tinc, m'explico, una cosa fàcil, no? Si jo tinc una berruga molt lletja, vale? Sí. Sobre de l'ull, i li dic al propietari, mira, això, el tractament és quirúrgic, o sigui, jo fico quiròfan, li trec la berruga, s'ha acabat. El client queda supercontent, el gos, fantàstic, perquè ja no té la molèstia que hi ha a la parpella, i tots contents. Que passa? Una al·lèrgia no és una malaltia que ens agradi ni als propietaris, ni els veterinaris, i evidentment ni a l'animal, perquè el gos o el gat que la pateixen, la sintomatologia és bastant incòmode, els provoca un disconfort constant, i l'animal que és molt al·lèrgic doncs pateix durant tota la vida sintomatologies que són bastant molestes, com per exemple la picor, que és la principal de les sintomatologies amb els animals.
Clar, amb tots els anys que portes, que són un tou, tu has vist aquest increment, igual que en humans, que abans les al·lèrgies no eren, o les al·lèrgies a la primavera, les típiques, no eren tan bèsties com ara, o fins i tot el que deies tu, no? D'al·lèrgies a alimentació.
El que sí que es veu és un tema de millor i major nombre de diagnòstics. No sé si realment és que hi ha un augment amb els animals al·lèrgics, sinó que realment hi ha un augment amb el diagnòstic d'aquests animals al·lèrgics. Cosa que, bueno, que diu a favor del propietari que es preocupa de l'animal i el porta al veterinari, i diu a favor també del veterinari que diagnostica aquestes patologies que abans potser no era tan freqüent. Era un animal que tenia picors, se li donava un còrtic i cap a casa. Vull dir, no, realment no hi havia un diagnòstic tan acurat sobre les al·lèrgies.
Clar.
A dia d'avui això es fa amb molta més, diguem, agilitat i realment hi ha molts més animals diagnosticats d'al·lèrgies amb els nostres clients, no? Per tant, realment, saber exactament si hi ha hagut un augment, doncs és complicat, en totes les publicacions que puguis trobar, és realment un tema de que hi ha més casuística, perquè potser hi ha més investigació, per dir-ho d'alguna manera, de l'origen d'aquesta sintomatologia. Vull dir que no és una relació directa, no? O sigui, ha augmentat la temperatura i ha augmentat el nombre d'al·lèrgies. Sí que és cert, i això està demostradíssim, que el nombre de paràsits, per exemple, comentàvem l'altre dia, el nombre de paràsits amb el canvi climàtic ha augmentat. Per tant, això ens indicaria, si fem una regla de 3, que hi ha més paràsits, més al·lèrgies. Sí, però què passa? Que també hi ha més prevenció. O sigui, clar, és cert que si nosaltres tinguéssim els animals desprotegits per les puces, tindríem una quantitat d'animals al·lèrgics superelevada, però això no és així. O sigui, amb els anys que en parlaves tu, que fa un tou que treballo, el que sí que he vist és que el propietari protegeix molt més el seu animal contra els paràsits. Vull dir que cada vegada hi ha menys malalties secundàries, doncs, a la picada de la puça o a la picada del mosquit, a la famosa leishmaniosi. O sigui, aquí el tema és que el propietari és més conscient dels problemes que pot tenir el seu animal provocats pels paràsits i el protegeix molt millor. Vull dir que no hi ha una evolució directa amb aquesta correlació entre el nombre de paràsits i les al·lèrgies, perquè realment hi ha molta més protecció.
Clar. Escolta, i quan parlem d'animals, sí, gossos i gats es comporten de diferent manera amb l'al·lèrgia o són quasi
són
idèntiques?
Són molt semblants. Hi ha algun tipus d'al·lèrgia o amunt o avall, però realment, per exemple, tant en gossos com en gats, el que et comentava abans, l'al·lèrgia més freqüent és l'al·lèrgia a la picada de la puça. O sigui, és la que dona més sintomatologia i la que és més freqüent. Ja dic que amb els anys hem anat veient que aquest tipus d'al·lèrgia ha disminuït, no perquè no hi hagi més puces, sinó perquè hi ha més protecció. Però és cert que els animals és la causa número 1 d'al·lèrgies i de sintomatologia al·lèrgica amb les nostres mascotes. Sí.
Quina sintomatologia ens podria alertar per que anem al veterinari?
Sí. Bàsicament, sintomatologies de tipus pruriginós o de pic o picós. O sigui, si tu veus que el teu animal grata més de lo normal, tant sigui un gos com un gat, evidentment que hi ha alguna raó. ¿Vale? Així que pot ser que puntualment aquest gos o aquest gat hagin agafat un paràsit i tinguin picor, llavors sigui una cosa puntual, que es tracta amb un antiparasitari, l'animal no torna a gratar. Per això heu d'acudir al veterinari el més aviat possible, perquè faci un diagnòstic de si realment això és una al·lèrgia que no té... Que ja no té un tractament simplement preventiu, sinó que s'ha d'actuar contra la sintomatologia d'aquesta al·lèrgia. Vull dir que la picor és la primera o el primer dels símptomes que ens pot fer una mica aixecar les orelles i dir, ostres, per què el meu animal s'està gratant més de lo normal? Després hi ha lesions clares a la pell, provocades la majoria dels casos per gratat, que el que fan és alopècies, falta pèl, zones eritematoses més vermelles, un petit eritema, grans, coses que ens facin pensar que aquesta pell no està normal, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Després, animals que tenen otitis molt freqüentment, o sigui, aquests animals normalment tenen un origen al·lèrgic, aquestes otitis, o són otitis bacterianes infeccioses mal curades, o realment hi ha un procés al·lèrgic darrere que el que fa és inflamar el conducte i donar otitis constantment. Vull dir, hi ha sintomatologies que els veterinaris ens fan pensar que aquell animal, la sintomatologia que té és més derivada d'un procés al·lèrgic que no pas d'un procés infecciós, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que és cert que quan veieu qualsevol tipus de problema a la pell al vostre animal, ràpidament, quan el més aviat possible, heu d'acudir al veterinari, perquè aquesta sintomatologia de prurit el que pot fer és cada vegada incrementar i cada vegada donar lesions més greus i més difícils de tractar. Quan més profunda o més gran és la inflamació, més difícil és tractar la sintomatologia. Per tant, tan aviat com veieu sintomatologia, heu de consultar al veterinari què és el que està passant, aviam si podem fer alguna cosa.
El tema de l'otitis com es pot saber? Perquè, clar, bueno, l'otitis, com ho notes, no? Perquè, clar...
És una cosa molt fàcil de dir per un veterinari i a vegades molt fàcil, molt difícil de determinar per un tutor, no? O sigui, el que s'hauria de fer és observar, doncs, observar el nostre animal i veure, per exemple, que sacseja més el cap de lo normal, que és un moviment molt típic, o sigui, tots hem vist els nostres animals allò que mouen el cap d'una banda a l'altra, com si tinguessin picor, que realment és que tenen picor, o realment amb la pota es volen gratar per la part de darrere del pavelló auricular, o fiquen directament la pota dintre del conducte, o freguen el cap contra el sofà, contra la porta, o sigui, estan buscant una superfície de contacte per tal de calmar aquesta picor que tenen dintre del conducte, i evidentment el propietari que té per com a hàbit fer una higiene del conducte del seu gos amb una freqüència X, per exemple, hi ha molta gent que ho fa setmanalment, una bona higiene del conducte del gos, de l'orella del seu gos, i veu una secreció que no és normal, que pot ser més fosca o amb més quantitat, o qualsevol cosa que li faci pensar que aquella orella no està com estava, evidentment ho ha de consultar de seguida al veterinari, perquè les orelles precisament són dels òrgans on tenim més quantitat de recidives i de resistències a certs medicaments que puguin actuar inicialment molt bé i puguin fer una diguem, una cura total de la infecció, i també ens podem trobar que si no les tractem bé i no les curem a fons, això ens doni problemes durant tota la vida. Per això et comentava abans que aquests animals que tenen otitis molt recurrents i otitis que no acaben de fer net, en molts casos, no dic per tots, evidentment, perquè no, ningú es pensi que totes les otitis són al·lèrgies, ni molt menys, però en molts casos hi ha un factor al·lèrgic darrere que el que fa és provocar una inflamació constant d'aquest conducte, un canvi de pH, un canvi dels bacteris i tota la microbiota que viu dintre de l'orella. I es poden trobar amb otitis recurrents que si no tractem la base de l'otitis, que pugui ser aquesta al·lèrgia, no tractarem mai aquesta orella en condicions. Vull dir que realment és tot un conjunt de símptomes i tot un conjunt de tractaments que el que han de portar és a evitar el gratat de l'orella del nostre animal.
Uh-huh. Està clar que les visites al veterinari haurien de ser recurrents, no només quan s'ha de vacunar o quan se li ha de... el que toqui, no? Però la primavera seria un bon moment per sempre portar-vos els nostres animals de companyia per fer-los una ullada?
Aviam, és una època en què realment la casuística de sintomatologies vàries és freqüent, ¿vale? O sigui, els problemes dermatològics comencen ara en aquesta època de l'any i continuen durant tot l'estiu, el que dèiem, no? Per l'increment de la temperatura, per l'augment de paràsits externs, vull dir, hi ha una certa... un cert pic, un increment de sintomatologies de tipus dermatològic durant aquesta època de l'any. Sí que és cert que, tal com em fas la pregunta, hi ha animals que per l'època de l'any en què han nascut, doncs tenen més, per exemple, més visites al veterinari durant l'hivern i durant l'estiu, doncs, si no tenen cap patologia, pràcticament el propietari només ve a buscar el tractament antiparasitari o si té puntualment algun símptoma, doncs a visitar el seu animal. Si el que tu em preguntes és en quant a prevenció, potser és una bona època perquè aprofitem els veterinaris per recomanar tots aquests tractaments antiparasitaris, per exemple, tota aquesta protecció que puguem exercir sobre el nostre animal per poder evitar aquests símptomes posteriors. Sí que és una bona època per això, perquè aprofitem per donar tota la informació que necessita el propietari a l'hora del maneig de totes aquestes patologies. En quant a manteniment, home, evidentment, el veterinari el que vol és que l'animal estigui en condicions sanitàries les millors possibles. O sigui, sempre que el propietari tingui un dubte sobre si allò que el seu animal està observant o està observant amb el seu animal, si tens cap mena de dubte, de seguida pots acudir al veterinari i el veterinari et tranquil·litzarà i et dirà, no, mira, això tranquil·la, que no res, o no, mira, això hem d'incidir en això i hem de cuidar aquest tema en concret i has de venir amb la freqüència que et recomani el teu veterinari per tal d'evitar problemes majors, una mica com es fa amb humana. Vull dir, hi ha patologies que necessiten un seguiment molt freqüent i hi ha patologies que pràcticament un cop estan tractades i no tornen a donar problema. Llavors, depèn, evidentment, de l'individu, o sigui, del pelut que tinguem sobre la taula, no? O sigui, una mica, hi ha animals que els veiem pobres cada mes, perquè estan allà tot el dia, i hi ha animals que, bueno, els veiem pràcticament només per les vacunes.
Clar.
Pot ser, és probable.
Però sí que és bo el tema de prevenció, és a dir...
Sempre. O sigui, el tema de la prevenció és un tema de, com diu la paraula, o sigui, de previndre possibles patologies posteriors incidint en coses que podem tractar amb anterioritat i que poden evitar la malaltia. Vull dir, és que és una cosa que nosaltres, diguem, els veterinaris vivim per la prevenció. O sigui, realment és la nostra manera d'entendre la medicina, és aquesta. O sigui, si fem la prevenció, evitem una sèrie de problemes posteriors que realment poden ser perjudicials per l'animal i poden donar problemes inclús greus, no? per no haver tractat l'animal prèviament o protegit l'animal tal com tocava. Sí, sí.
Clar. Al final sempre acostumem, no?, a recórrer al veterinari quan hi ha un problema i és bo, doncs, aquesta prevenció que en humana també a vegades ens oblidem i és ja aniré
exacte.
Quan em passi alguna cosa, no?
Tal qual, o sigui, exacte, el paral·lelisme és 100%. Constantment sentim prevenció, que per evitar el càncer de pell fiquem-nos cremes. O sigui, tot això que és prevenció, que és una paraula que sembla que quedi així com de això és previndre, jo no tindré això. La paraula prevenció és la paraula més important en la medicina, tant humana com veterinària. Per tant, quan sembla que els nostres metges o els nostres veterinaris ens diuen escolta, m'hauries de fer això per evitar que sembla que dius, va, això està lluny o no em passarà mai, realment és tal qual ens ho estan transmetent. No? O sigui, és una manera d'evitar malalties, així de clar. I és la paraula aquesta la que ens ha de fer allò, l'alarma de dir, ostres, doncs potser fem cas i fem el que estan dient, no? Perquè realment, si després el que pot passar és molt més greu, doncs fem cas, que cap i a la fi la prevenció és fàcil i no té cap problema i no té... Que ens hem de recordar, amb els animals sobretot, sí, amb humana també, eh? Vull dir, no oblidem, però realment el veterinari està per això, no? O sigui, fer una mica el recordatori aquest de, escolta, ja te'n recordes de desparasitar el teu animal? Ja te'n recordes de fer les vacunes quan toquen, una mica les revisions que toquen quan ja tenen una edat o la prevenció de l'osteoartrosi o mil coses que puguis previndre o fer que apareguin més tard la sintomatologia, doncs, fent actes anteriors que puguin ser, que no donin efectes secundaris a l'animal i que siguin prevenció pura i dura, o sigui, que realment és el que recomanem sempre.
Doncs ens quedem amb tot això. Verònica Araunavinya, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i que vagin molt bé les al·lèrgies durant aquest temps.
Gràcies a vosaltres, Lourdes.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.